els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Benvinguts novament aquí a l'Obra Cartes de Ràdio Estel. Ja saps, el teu espai on el que fem és rellegir. Vinga, llegim molt, perquè tenim una Obra Cartes especial que ens fa treballar moltíssim. I d'alguna manera ens agrada compartir doncs, totes aquestes lletres màgiques que ens arriben, interpretar-les. Perquè l'Obra Cartes no deixa de ser també un programa on ens agrada interpretar el que llegim, perquè la veritat real mai la tindrem. Tot i així, nosaltres, aquí a l'Obra Cartes, iniciem doncs, un nou programa i ho fem gràcies a l'ajuda de la Isabel Blasco a la producció, la recerca de cartes. Ella és la nostra Obra Cartes, com ja sabeu, i a la direcció del programa, el Jordi Carretero. I avui ens acompanyen un dia més de l'Obra Cartes el Joan Trias.
Hola,
Joan.
Hola, què tal?
I també l'historiador Joan Pallarès.
Hola.
Benvinguts.
Molt bones.
Avui veniu amb ganes de parlar. Ja fa uns programes que nosaltres posàvem veu, eh? Podíem escoltar, podíem conèixer més de prop a un dels presidents, se'ns va quedar més carismàtics, no?, dels Estats Units, però és que avui en parlarem d'un altre. Ell és Abraham Lincoln. I mira, per començar, perquè ens agrada descobrir-ho tot, eh?, dels nostres personatges, com pronuncieu Lincoln? Perquè
jo normalment dic Lincoln. Faig una mica l'esforç aquell. Sé que és més fàcil dir Lincoln, en català o castellà.
L-N, eh?
Però jo procuro fer la L-N, Lincoln.
Jo directament vaig a la N, soc més vago.
Costa una mica, però
el nostre director, com ho fa? El nostre director es pronuncia amb la L final. El nostre director es fia de nosaltres, diu. Doncs, si us sembla, nois, avui coneixerem una mica més aquest personatge i ho farem a través de les seves cartes, concretament de dues de les seves cartes. Una que, per començar, l'escoltarem tot seguit i ho farem de la mà d'Enric Cosí. L'escoltem.
Benvolgut professor, el meu fill ha d'aprendre que no tots els homes són justos, que no tots són de debò. Però, si us plau, digueu-li que per cada malvat hi ha un heroi, que per cada egoista també hi ha un líder generós. Ensenyem-li que per cada enemic allà també hi haurà un amic. Ensenyem-li que és millor obtenir una moneda guanyada amb l'esforç que no pas una moneda robada. Ensenyem-li a perdre, però també a gaudir de la victòria. Parleu-li de l'enveja i a no fer-la servir. Feu-li conèixer la profunda alegria silenciosa del somriure i a meravellar-se amb els llibres. Però deixeu que ell també aprengui admirant el cel, les flors, el camp, les muntanyes i les valls. En les bromes amb amics, expliqueu-li que més val una derrota honrosa que una victòria vergonyosa. Ensenyem-li a creure en si mateix, fins i tot si està sol davant de tot el món. Ensenyem-li a ser suau amb els gentils i ser dur amb els durs. Ensenyem-li a no pujar mai en un tren només perquè d'altres hi han pujat. Ensenyeu-li a escoltar tothom, però a l'hora de la veritat, decidir sol. Ensenyeu-li a riure quan estigui trist i expliqueu-li que a vegades els homes també ploren. Ensenyem-li a ignorar les multituds que clamen sang i a lluitar sol contra el món, si pensa que és just. Tracteu-lo bé, però no el mimeu, ja que només en la prova de foc se sap que l'acer és real. Deixeu-li tenir el coratge de ser impacient i a tenir coratge amb la paciència. Transmeteu-li una fe sublim amb el Creador i també en ell mateix, perquè només llavors pot tenir fe en els homes. Sé que us demano molt, però vegeu què s'hi pot fer, estimat professor. Abraham Lincoln, 1830.
L'obra cartes, cartes úniques de personatges únics.
Avui estem analitzant la figura d'Abraham Lincoln i d'aquesta manera avui els obracartes ja estaven prenent nota i ja estaven agafant les pistes de com podia ser aquest president dels Estats Units, no? El primer del Partit Republicà. Nois, què n'heu de dir? Què us ha semblat? És una carta que, per cert, doncs, escriu... Bé, escriu. Aquí ja comencem a precisar, no? Perquè no sabem si realment no està demostrada que aquesta carta sigui real, però tot i així, Joan Trias, em sembla que els valors hi són, no?
Exacte, com deies, Mercè, és una carta que per fets històrics no està demostrat del tot que fos firmada per Lincoln, perquè és una carta publicada després de la seva mort, amb la qual no podríem dir exactament que aquesta carta fos de Lincoln. El que sí s'asseguren alguns experts de Lincoln és que podria perfectament haver-la escrit ell, perquè els valors que s'hi destaquen, i s'hi destaquen moltíssims, de fet, aquesta sobrietat també en l'escriure, doncs sí que seria, podria ser tranquil·lament d'Abraham Lincoln.
Sí, de totes maneres, jo crec que deu ser una carta apòcrifa, perquè hem de tindre en compte que això està una mica en temps que està pràcticament adreçat a un professor d'un adolescent. I Lincoln no recordo ara exactament l'any de la seva del seu naixement, però era ja segle XIX, és 1801, 1803, és molt al començament del segle XIX. I, és clar, si està datada en 1830, bé, suposa't que tingués un fill, el primer fill, amb 24, 25 anys, com podia ser bastant normal a l'època, el seu fill podria tindre 3 o 4 anys llavors, no? No està per un nen de pàrvols, no? No ho veig també que sigui tan real, que posteriorment escrivís alguna cosa semblant i que s'agafés del seu ideari, sí, i de més està molt bé. Jo crec que els valors els subscrivia qualsevol pare normal, és a dir, que s'eduqués el seu fill amb la cultura de l'esforç, amb la cultura de que no regala absolutament res i en la cultura doncs, d'apreciar el valor de les coses i no realment que li vingui tot donat.
Sí que m'agrada molt de la carta destacar, Joan, i ara m'ho confirmaràs o m'ho rebretràs, eh? Això ja no ho sé. Però sí, m'agrada molt el... Trobo a Lincoln una persona avançada, és a dir, avançada en l'educació, eh? Quan parla de ensenyeu-li què és l'egoisme, per exemple, no? Però ensenyem-li a creure en un mateix.
O amb temes ecològics, per exemple, amb la natura, amb contacte... Caramba, és a dir, està fent una declaració que fins als finals dels anys 60-70 no el faria pràcticament cap pare, no? És a dir, que és al revés, no? Sí, és una persona avançada.
Vull dir que hi ha coses que té molt clares de... Això li heu d'ensenyar vosaltres, que sou els professors, unes altres coses i ja li ens ensenyarem entre tots.
Exacte.
I això m'agrada. El veig molt avançat a l'època.
I a més, com deia aquell pare, no?, que deia que a l'escola sempre li deia vostès ensenyen-li coses bones, que les dolentes ja les aprèn al carrer.
Exacte.
Com a president, com era Abraham Lincoln?
Home, va ser un president en una època... Primerament, ell venia d'una família que va rebre una sotregada de ben joves, els seus pares es van arruïnar, i evidentment ell va tindre de ser d'aquells que torna a partir de zero, a començar de zero, no? És a dir, unes persones, els pares o els avis serien uns immigrants que havien anat a fer les Amèriques i que evidentment els havia anat bé, però altre cop torna ell a ser un avantpassat d'ell mateix, no? Tornar a fer-se la seva pròpia fortuna, el seu propi nom. Això per un cantó, però per un altre, esclar, ell va prendre una decisió que jo crec que també va ser molt avançada i, a més, tocava, que és la de l'evolució d'abolir l'esclavitud. Això va desencadenar una guerra civil. Jo crec que això, amb el seu ànim, sempre hi hauria pesar, però després, el seu assassinat també el va magnificar, el va convertir en un màrtir, i sempre més ha sigut, doncs, engendrat una mica l'esperit aquest genuí americà, aquest esperit que altres vegades han pogut parlar, de que era una idiosincràcia d'un poble única, que no és millor ni pitjor que els altres pobles, senzillament són la seva manera de fer i de veure les coses. Però sobretot sí que després de la guerra ell va voler recosir les ferides i establir la reconciliació, i entre cometes la reconciliació es va lograr, malgrat que, en fi, sempre hi ha, encara hi ha avui en dia, els del sud i els del nord, i encara hi ha diferències. I a vegades no són purament ideològiques, sinó que també d'estil de vida, d'interessos i de moltes coses.
Per què creieu que Lincoln va escriure aquesta carta?
Suposant que la va escriure, evidentment, perquè volia el millor pel seu fill.
Uh-huh. aquest sentit de responsabilitat, com deia el Joan, que la dipositava totalment.
Exactament, exactament. De totes maneres, aquí el que m'agradaria també és veure, i això sí, si existís, és la resposta del mestre amb el pare.
Intentarem a veure si la nostra busca cartes, recerca cartes, està a veure la White i a veure si trobem.
Si n'hi ha, segur que la troba.
Sí, sí, clar, en el cas que sigui real, no? Llavors sí que hi haurà aquesta resposta. Avui estem analitzant aquí l'obra cartes, aquesta carta d'Abraham Lincoln, el professor del seu fill, això era cap al 1830, però si us sembla, si voleu afegir alguna cosa més no, al voltant de la persona, del president, dels valors...
Perquè comentava el Joan, sí que trobo la societat americana una mica estranya, eh? La societat americana tendeix o a vanagloriar els seus presidents, o a oblidar-los, o a odiar-los. Jo crec que Lincoln el vanaglorien encara a dia d'avui.
Sí, i l'altra cosa és que la música també que han posat abans, no sé si agradaria molt amb el propi Lincoln. La música que han posat per la lectura de la carta, perquè em sonava música del sud.
Doncs aquests detalls que el Joan Pallarès no el deixa escapar, estem aquí a l'obra cartes. Si us sembla, el que fem ara és continuar amb la figura de Lincoln, però no sé si us en recordareu, però fa, com hem comentat en altres edicions, comentàvem la figura de Roosevelt, no?, a través d'una carta que responia amb una mare que perdia gairebé tots els seus fills homes, 5 fills, els O'Sullivan, i els perdia amb un atac a un submarí. Bé, la mare escrivia aquesta carta al president Roosevelt i el mateix Roosevelt li contestava. Anem a conèixer també, a veure, aquesta cara també d'Abraham Lincoln, que és una carta que ens continua llegint el nostre Lincoln particular aquí a l'obra cartes, Enric Cosí.
Carta d'Abraham Lincoln a una mare. Estimada senyora, m'han mostrat en els arxius del Ministeri de Guerra una declaració de l'ajudant del general de Massachusetts expressant que vostè és mare de 5 fills que han mort gloriosament al camp de batalla. Sé com d'estèril i infructuosa ha de semblar qualsevol paraula meva que intenti distreure-la de la seva aflicció per una pèrdua tan aclaparadora, però no puc abstenir-me d'oferir-li el consol que potser es trobi en la gratitud de la República per la qual van morir. Prego al Pare Celestial que pugui aplacar l'angoixa de la seva pèrdua i li deixi només l'afectuós record dels seus éssers estimats i perduts i el solemne orgull que vostè ha de sentir per haver realitzat aquest sacrifici tan costós en l'altar de la llibertat. Molt sincera i respectuosament seu, Abraham Lincoln, 1864.
L'Obra Cartes, un programa de cartes.
Avui estem compartint l'obra cartes amb els Joans, amb Joan Pallarès, historiador, i amb Joan Trias, que sempre el tenim aquí amb nosaltres a l'obra cartes. Nois, no sé si us sembla, però és una carta molt inspiradora, no? Perquè ha inspirat moltíssimes coses, aquesta carta.
Déu-n'hi-do, una de les primeres que ha inspirat és a la pel·lícula, segur que la recordaran molts oients, la de Salvar el soldado Ryan, tot i que no és la mateixa guerra, però si és la inspiració que va agafar Steven Spielberg, és exactament la mateixa. És la de salvar un dels germans de les mans de la guerra, diguem-ne.
Què podem dir, Joan Pallarès?
Jo de la pel·lícula del soldado Ryan no l'he vista, no te puc parlar. Sí que puc parlar és una mica de la guerra, i la guerra va ser... La guerra, concretament, aquesta guerra civil americana, va ser una guerra terrible, que ha estat molt idealitzada pel cine. Jo la recordo molt, la caiguda de Richmond, per exemple, és a dir, tot el que surt a les pel·lícules de Lo que el viento se llevó, surt a les pel·lícules La conquista de l'oeste, i realment com una guerra romàntica, una guerra entre persones, doncs, inclús amb la cavallositat aquella dels generals, no? Del Jackson, del Lee, i realment no va ser una guerra tan així. Va ser
molt cruenta.
Va ser molt cruent i molt cruenta, i a més molt paral·lel, perquè a més cronològicament són de l'època de les guerres carlines. Pràcticament es va fer amb els Remingtons, amb el mateix armament, amb un uniforme, un tipus d'uniforme molt semblant, a més amb una guerra civil sobre a costa del poble i evidentment enfrontant gent moltes vegades al mateix poble, no? Això va causar, encara que s'identifica uns estats com els confederats i els altres estats com els federals, bé, va ser un enfrontament molt lamentable i sobretot molt barrejat, és a dir, que els combatents anaven molt barrejats. Va ser una guerra molt terrible, molt dramàtica i, ja dic, una autèntica carnisseria.
Bé, de fet, nosaltres hem dit que aquesta carta de Lincoln va inspirar, i no, de fet, no és que inspirés, és que es llegeix, no? I en la mateixa pel·lícula, textualment, hi ha un fragment de la pel·lícula en què aquesta carta de Lincoln, doncs, pren vida. Diferències que podeu trobar entre d'altres cartes de presidents que han fet una resposta similar o no? Com ho veieu vosaltres?
Jo, diferències, no ho sé. Ara, semblances amb la de Roosevelt, que llegíem ara fa pocs dies en aquest mateix programa, sí que caldria destacar el mateix sentit patri. És exactament el mateix quan Lincoln diu el solemne orgull que deu vostè sentir al haver realitzat tan costós sacrifici a l'altar de la llibertat, el que dèiem, no? Són els portadors de la llibertat, els portadors de la democràcia.
De totes maneres, no volíem dues coses, o una cosa sola, i és que tant un com l'altre, és a dir, tant Lincoln com Roosevelt, com qualsevol president dels Estats Units, és el comandant en cap de l'exèrcit, i, evidentment, tots els comandants en cap de qualsevol exèrcit recordaran el mateix, és a dir, recordaran realment els seus valors de la disciplina, de la lealtat, de l'amor del servei de la pàtria, encara que després, a l'hora de les guerres, és molt curiós que aquests comandants normalment no són els que s'enfrenten i els que donen la cara, sinó són els que s'acciden sempre amb última instància, no? Perquè no te n'oblidis que les guerres, els militars o els comandants, els alts caps militars, els polítics, els hi fan fer al poble, els deixen perdre i quan s'ha acabat se'ls hi van pagar.
Avui estem repassant aquesta carta escrita per Abraham Lincoln. Algun tret més identitari que puguis denotar d'aquesta carta del mateix Lincoln, tant com a persona o com a president, Joan?
Home, sobretot que l'orgull aquest de ser americà no és una cosa nova. Aquesta carta, doncs, té 150 anys, que és els que fa més de 150 anys, que els que fa de la guerra civil americana, i realment pràcticament podia estar, pot semblar, si serveix després pel soldado Ryan, és que pot servir pels temps actuals, és a dir, per qualsevol guerra que està als Estats Units.
Parlant de pel·lícules, Joan, jo no sé si l'hauràs vist, però te recomano igual, a part del soldado Ryan, si hi ha una pel·lícula que es va estrenar doncs fa molts poquets anys sobre Lincoln, crec d'Oliver Stone, diria, i relata molt bé el personatge d'Abraham Lincoln.
Sí, són personatges que, a més, la història els agiganta, però no arriba qualsevol a ser un president dels Estats Units. Que qualsevol pot arribar a ser president dels Estats Units, és veritat. La igualtat d'oportunitat existeix, però que sigui un qualsevol que hi arribi, no. És més, la diferència és més entre aquí i allà, és inversa, diguéssim.
Home, jo no sé si recordareu, mira, avui estem molt cinèfils, però a Regreso al Futuro hi ha una part, doncs, que quan Martin McFly, doncs, diguéssim que va cap al passat, no? Viatja cap al passat i es troba amb Doc i li diu però, momento, però en la teva època Ronald Reagan, l'actor, és presidente, no? Això en el sentit que tu deies, no? Que qualsevol persona als Estats Units doncs pot arribar a ser president.
Home, sí, i a més és el Ronald Reagan que havia estat al càsting que va per fer de Bogart a Casablanca. Sort que el paper se'l van dur en Bogart.
Estem repassant, com dèiem, avui, mira, l'obra cartes té aquestes coses, té aquesta màgia, que comencem parlant de lletres i acabem parlant de cinema, perquè tot, en el fons, és art, és cultura, no? Estem repassant, doncs, mira, hi han sortit diverses pel·lícules avui, Salvar el soldado Ryan, també hem comentat Regreso al futuro, Back to the Future, i aquesta pel·lícula que ens recomanava el Joan Lincoln, que també era del mateix Steven Spielberg.
Jo deia ara que era d'Oliver Stone, i no, és del mateix Spielberg, sí.
No us sembla si convidem amb una altra obra cartes, que ens encanta escoltar-li la veu. Hola, Franzina.
Hola, obra cartes.
Ens agradaria saber més coses sobre Abraham Lincoln. Què ens en pots dir de la seva signatura?
Impacta veure la signatura del senyor Abraham Lincoln, perquè, tot i tenir en compte que és una cal·ligrafia molt clàssica de la seva època i que, a més, que té un traç molt gruixut, però jo ja me l'imaginava signant amb aquelles plomilles que s'omplien de tinta i que deixaven anar tinta per on tu volguessis. Clar, no la podem valorar amb la mateixa rectitud que valorem ara quan els traços ens queden tan plens de tinta. Veiem una escriptura d'una persona evolucionada en el seu moment, tot i que sigui una escriptura molt cal·ligràfica, però és d'una persona intel·ligent, amb un nivell important, i a més és tota ella tan ben equilibrada que veus la persona que totes les seves àrees les sabia mantenir també amb un bon equilibri. Per tant, diríem aquella persona ja en un estadi una mica superior, que no hi ha res que li trontolli, sinó que tot ho té com a molt ben controlat i amb molt equilibri. Al moment de començar la A, fa com una petita concavitat de lo que seria aquest moviment de garlanda, i clar, ens queda la zona de l'esquerra. Això sempre s'ha traduït com la persona que és bona persona, amable, disposada sempre a ajudar els altres, que empatitzen amb molta facilitat, però que li ve d'una forma natural, que ho té dintre ja de la seva genètica.
Gràcies, Francina.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb aquesta solemnitat continuem parlant d'Abraham Lincoln, que us ha despertat alguna cosa que no sabíeu, la Francina, amb aquesta signatura de Lincoln. A mi m'he quedat amb una persona equilibrada, eh?
Sí, equilibrada, i això de que estava una mica en un estadi superior.
Sí.
Que realment és que si no estàs en un estadi així, el ser capaç d'abolir l'esclavitud i de les iniciatives que ell va prendre, difícilment les pots prendre. És a dir, tens de ser una persona que quan tens una cosa molt clara no et deixis influenciar, perquè ell veia claríssimament que allò podia provocar una guerra civil.
I que tot i així apuntava la Francina, que és era un personatge que empatitzava molt, no? I també es demostra la carta quan diu allò de cap paraula meva podrà mitigar cap dolor al perdre un fill. I tothom podria pensar, bueno, és el que s'ha de dir, no? I la Francina ens comentava, no, és que Lincoln seria així, segurament, sí.
És que les campanyes electorals als Estats Units ja aquella època ja eren campanyes de màrqueting, i realment, si no ets un bon venedor, difícilment pots ser un bon president.
I molts dels trets que ens mencionava la Francina Alsina també denoten una persona líder, no?
Capacitat de lideratge.
Molta capacitat de lideratge que tenia Abraham Lincoln.
Segur.
D'aquesta manera, també, doncs, en aquesta carta, en aquesta resposta a aquesta senyora, com també la primera carta que hem llegit avui, aquesta petició, més aviat, al professor del seu fill, Abraham Lincoln, avui hem vist dues vessants, nois? Perquè, clar, les cartes, en una carta es poden fer moltes coses. D'una manera, doncs, avui mateix hem pogut veure que es pot demanar, que es pot pregar, no? O que es pot sol·licitar, no? És el mateix verb, però dit d'altres maneres. No sé si m'enteneu, eh?
Però encara que siguin la mateixa persona, no escriu de la mateixa manera un pare que un general.
Això és un bon detall. És un bon detall que en una mateixa, en una mateixa carta, una mateixa personalitat es pot denotar.
Sí que és cert, però sí que denoto jo alguns trets significatius que sí que se poden assemblar, com són els seus valors morals.
Això per descomptat.
Els seus valors morals queden reflectits a les dues cartes com a grans valors morals d'alt nivell. A més, com a exigent, eh?
Mm-hmm. Sí, bé, la capacitat de lideratge i això, aquest pali superior, diguéssim, de situar-se en un pali una mica superior als altres, això es denoten les dues cartes.
Doncs a nosaltres aquí a l'Obra Cartes avui posem el punt final, mai millor dit, i ho fem, però, mira, sol·licitant, volem sol·licitar, doncs, que la gent ens escrigui. Més que res, més que ens escrigui nosaltres, la idea és que escrigui tot allò que potser se li ha quedat per dir, no?, amb una persona, doncs, que ja no està al seu costat, o bé a una persona que encara està al seu costat, però mai s'ha atrevit a dir-li. Són d'aquells sentiments que queden i que, per a vegades, com ho veieu vosaltres, potser per valor no tenim el coratge, no?, de fer-ho.
La gent a la seva intimitat és molt precavuda, però després quan arriba a la sala d'espera d'un metge resulta que es confessa amb tots els que hi ha a la sala d'espera com si es coneguessin de tota la vida.
Doncs fem de confessors, Mercè?
Vinga, va, tenim ganes de fer de confessors. Per tant, ens podeu escriure les vostres cartes.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Belllloc 6769 08014 de Barcelona.
Doncs ara sí, nosaltres signem aquest punt i final d'avui. Joan Pallarès, Joan Trias, moltíssimes gràcies.
I rubriquem la carta.
Rubriquem la carta d'avui. Us emplacem a tota l'audiència de Lletra Ferits. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem novament en el proper Obre Cartes.
L'Obre Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.